els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
El treball comunitari és fonamental per al desenvolupament i la millora de les nostres societats. Aquest tipus de treball promou accions col·lectives i fomenta les relacions entre els membres d'una comunitat amb l'objectiu de reforçar les seves capacitats individuals i també com a grup. A través de programes i iniciatives comunitàries es proporcionen recursos, formació, suport que permet a les persones desenvolupar-se i créixer. A més, el treball comunitari pot capacitar els membres de la comunitat per assumir un paper actiu en la resolució dels problemes locals i en la construcció d'un futur millor per a tots. Enfortir el teixit social i fomentar la participació ciutadana són aspectes claus d'aquest enfocament, ja que permeten convertir les comunitats en motors de canvi i també de progrés. Al final, el treball comunitari no només crea un sentit d'identitat i pertinença, sinó que també contribueix a construir una societat més cohesionada i inclusiva. Avui entrarem en profunditat en el nostre programa. Molt important, el treball comunitari.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Per tant, bona tarda a totes i a tots. Aquest és el 26è capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. I tenim per endavant, com sempre, minuts, estona, per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social. Aquest és el nostre leitmotiv, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Doncs vinga, ens posem en marxa. Us ho deia ara que el treball comunitari promou accions i relacions destinades a enfortir les capacitats de les persones i col·lectius d'una comunitat per empoderar-les i convertir-les en motors de canvi també per construir un futur millor. Aquest poder transformador és el que desplega al barri badaloní de Sant Roc des de fa dècades la Fundació Ateneu Sant Roc. I fa molt poc aquesta tasca de dinamització comunitària per reforçar la cohesió social a través dels seus projectes ha estat reconeguda amb el Premi Voluntariat, que vol visibilitzar la contribució d'aquest voluntariat a la feinada que l'entitat du a terme a Sant Roc. Avui en parlarem de tot plegat amb l'Anna Vicente. Ella és presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc i voluntària durant molts i molts anys. Anna Vicente, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir fins aquí, fins a Ràdio Estel, des de Badalona. Vés de Badalona ara mateix o què?
No, no? Visc a Barcelona, però cap problema.
Molt bé, doncs molt agraïts. A veure, el primer que vull destacar, Anna, és això que comentava ara, que el Departament de Drets Socials va lliurar a finals de l'any passat, el desembre, el 30è premi, diu bé, voluntariat i també els Premis Civisme. Allà hi vau ser i vau ser premiats amb el primer premi de tots. Com va anar tot plegat i què significa per a vosaltres, Anna?
Bé, va ser una sorpresa molt gran, molt agraïts, molt contents, perquè és el reconeixement a 40 anys de treball en el barri, més de 40 anys, i de molta gent, que inclús de molta gent que ja ens ha deixat, i que per nosaltres doncs era molt significatiu el seu el reconeixement a la feina feta i a la feina que cada dia fem molts, molts voluntaris en el barri.
Emocionant, evidentment. Mira, ara m'ho deies, la gent que també us ha deixat, perquè no només és un premi a la tasca actual, sinó a tota una trajectòria, dècades, donant la vida, posant-se en marxa per aquell barri de Sant Roc, oi?
Exacte. Sí, sí, és increïble. Vull dir, la feina des de tasques petitones a tasques dia a dia, i que la gent no es cansa. Vull dir que és d'agrair.
Fantàstic. Quants anys portes tu com a voluntària? Des de fa un any, em deies fora de micro, un any i pico, molt poc, com a directora.
Com a presidenta.
Com a presidenta, efectivament, però voluntària molt
temps. Més de 31.
31?
Sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, vaig començar donant classes de català i em vaig anar engrescant i continuo.
Exacte, perquè al final, doncs, ajudar i aquesta... De vegades hi ha molta gent que de manera legítima, podríem dir, a lo millor li fa mandra, no? Posar-se en marxa, ser voluntari, però no he conegut cap voluntari que em digui que no és una tasca que reconforta tant a les persones que reben l'ajuda com a qui la proporciona.
Exacte. O sigui, és que, de fet, jo crec que és difícilment mesurable, però a vegades quan la realitat aclapara i sents els mitjans de comunicació, no, allò, una notícia negativa i una altra i una altra, doncs realment és gratificant tocar de peus a terra, veure els somriures dels nens, de les dones, i bé, que la quotidianitat a vegades és més senzilla.
Exacte. Estic totalment d'acord. Mira, doncs clar, portes 31 anys com a voluntària, un any i escaig com a presidenta. Clar, tu hauràs viscut, no?, tota l'evolució de lo que és la vostra entitat. Què em pots explicar d'aquests 30 anys? Ja sé que és molt difícil resumir-lo, però així com a idea general, tu què diries? Quina evolució heu tingut?
Aviam, clar, l'evolució és difícil de mesurar, però hem canviat de població. Sobre els anys 2000 va canviar totalment la població, van arribar gent de molts països. Aquesta és una dada significativa. Hem hagut de respondre moltes vegades a missatges absolutament xenòfobs i discriminatoris. I doncs és un posar-se les piles per anar canviant la realitat, anar millorant, encara que sigui amb poquetes coses. Vull dir, però clar, aquests 30 anys ha significat doncs un creixement en projectes i un compromís més gran de l'entitat respecte, sobretot, al treball en xarxa. Crec que hem crescut molt en treball en xarxa.
Molt bé, doncs és un aspecte molt a destacar, perquè a més, bé, la solidaritat entre les pròpies entitats o les pròpies fundacions, no? Teniu aquestes aliances fetes que us ajuden, no? Imagino.
Sí, sí. Vull dir, una entitat sola no pot fer res. Necessita de moltes altres, del coneixement, de la participació, del suport. És bàsic.
Quins són els projectes més destacats que la vostra fundació doncs ha dut a terme per afavorir aquesta cohesió social al barri de Sant Roc de Badalona? Actualment, podríem dir, o històricament, si vols destacar algun.
Tenim molt tema de formació. Amb infants, amb joves, a través del centre obert, d'aules d'acollida, de reforç escolar, formació per dones... En català i castellà, dones nouvingudes, que ara ja no són nouvingudes, perquè moltes porten molts anys però no han tingut oportunitat d'aprendre. Treball Ateneu al carrer, sortim a jugar amb els nens i nenes del barri perquè coneguin també els que no poden participar directament amb l'entitat. Treball d'arpilleres, que tenim, que també es cusen històries i surten arreu del món, han sortit arreu del món, han estat... A Berlín, han estat a Irlanda, és una història també magnífica. Treballa en xarxa amb altres entitats per intentar solventar el tema de la pobresa, el tema de la vivenda, el tema de l'educació, que per nosaltres és el valor, el pilar fonamental de l'entitat com a valor.
Per tant, molt transversal, toqueu molts pals, també amb l'ajuda aquesta en xarxa que tu deies, evidentment, ajudant-vos uns als altres, on un és més fort, doncs ajuda al que a lo millor aquest tema no toca tant. Això em sembla molt interessant. La resposta del barri, dels veïns i les veïnes, s'impliquen o els hi costa una mica? Què diries?
Els hi costa. Els hi costa perquè costa el treball d'implicar-se. També les entitats, altres entitats com les associacions de veïns, costa molt moure la participació, així com antigament, doncs als anys 70 va ser el puntal fort del barri, la lluita i la reivindicació per un barri millor. Actualment els hi costa. Però també, per altra banda, hi ha un nivell de confiança total amb l'entitat i de respecte per l'entitat.
Perfecte.
L'entitat al barri és un referent.
Molt bé. Dificultats. Parlem de dificultats perquè segur que heu, en aquests anys i darrerament i en el moment actual, doncs heu afrontat moltes. Quines diries que són les principals dificultats que heu hagut de superar en la implementació dels vostres programes socials i educatius, per exemple? A què us enfronteu cada dia?
L'absentisme. El tema de l'absentisme a Sant Roc és crònic, és molt greu i no s'afronta. El tema de l'habitatge és un tema que també ens implica molt, perquè a vegades doncs, estàs fent una activitat i venen avisada que una dona l'han desnonat. el tema de que les administracions són molt lentes, i no acaben de veure quina és la realitat punyent que tenim en aquests moments als barris. I diria que bàsicament aquestes serien les més punyents.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, és dur escoltar-lo, perquè al final estem parlant de temes doncs, bàsics per a la persona, com l'habitatge i l'educació, i evidentment doncs, és complicat afrontar-lo. Els voluntaris, què em pots explicar-nos dels voluntaris que teniu a Sant Roc? Clau, no? Mira, mira, ara m'has fet una cara de... se t'ha il·luminat el rostre.
Sí, aviam, és la riquesa, és el puntal de l'Ateneu, gent, doncs, és que fins i tot emociona pensar en gent concreta que amb una alegria ve cada dia a preparar els berenars dels nens. Ai. Cada dia, cada dia, cada dia. I això, doncs, o gent que ve senzillament a dutxes una hora, hora i mitja per ajudar alguns nens doncs, que tenen dificultats a ajudar-los a les dutxes, o gent que ve a donar suport als grups de lectura, acompanyar nens a la lectura, o molta formació del dematí de les dones i acollida dels infants que venen amb aquestes dones, perquè Sant Roc no té llar d'infants, la té fora del barri, i per tant les mares, si volen aprendre, han de venir amb els nens de 0 a 3 perquè no hi ha espai per deixar-los, i també els acollim. Mentre elles fan formació, tenim un grup de voluntaris que els acullen. Suport el que és el reforç escolar, també voluntaris, un esplai que ha fet més de 50 anys al barri, i això penso que és una trajectòria molt llarga, i tots són voluntaris. Colònies a l'estiu...
Déu-n'hi-do. Doncs premi més que merescut.
Sí.
Escolta, ara m'estaves dibuixant una mica la vostra realitat i ja m'has experimentat un parell de cops als infants, als nens i també les seves mares. És una mica les persones més vulnerables que trobeu allà, mares i fills. Compte que no he esmentat els homes, eh? O sigui, jo crec que, no ho sé, m'ho expliques tu, però tal com parles, tinc aquesta sensació que mares i fills són qui més s'apropa a vosaltres. És així?
Sí, perquè els pares la majoria tenen feina, per sort, bueno, i molts estan treballant, o també hi ha menys tendència a agrupar-se i menys tendència a buscar l'ajuda i el suport.
Alguns
d'ells van a escola d'adults, per exemple. En canvi, les dones que nosaltres tenim són dones doncs, que fins i tot algunes amb carreres universitàries que venen a buscar la immediatesa de poder expressar-se i dominar mínimament la llengua per poder continuar estudiant, o bé que fins i tot moltes són analfabetes en la seva pròpia llengua.
Clar. Fem un pas enrere, perquè abans tu has esmentat aquest problema de la lentitud de les institucions oficials, que dic una cosa, portem tota la temporada i anys, no?, amb aquest programa, però bueno, jo porto aquí aquesta temporada i totes les persones que han passat en diferents àmbits, totes m'han explicat una mica el mateix, que és molt complicat l'ajuda de les institucions oficials, parlem de la Generalitat o d'altres institucions, perquè o és lent, o és molt complicat, o és molt online, o és... saps, aquesta realitat. Com valores aquest suport de les institucions? Creus que s'ha de donar un pas endavant seriós per, d'alguna manera, que si tenen voluntat d'ajudar, s'ajudi i no es compliqui tot?
És difícil, eh? És difícil perquè, primer, que estan tots els interessos polítics que a la gent del dia a dia se'ns escapen absolutament.
Sí.
Però realment, a part de la lentitud, crec que no coneixen quina és la realitat. No coneixen quina és la realitat.
Els manca una mica posar el peu a terra, podríem dir.
Trepitjar terreny, trepitjar els barris, venir sense cap parafernàlia a trepitjar carrer com qualsevol de nosaltres i veure quina és la realitat, que en aquest moment en el barri de Sant Roc és molt, molt punyent, molt.
Vosaltres, no sé, perquè probablement esteu més centrats en això, en el tu a tu, en la mirada a la persona, a les famílies que us necessiten, en l'educació, als àmbits que ens has esmentat, però d'alguna manera feu arribar a qui correspongui, Ajuntament, Generalitat, doncs a convidar-los a que coneguin aquesta realitat perquè d'alguna manera això es pugui revertir? Ho heu provat?
Sí, i tant. Ho hem fet arribar directament al president de la Generalitat. Li hem arribat al conseller, en Campuzano, que precisament ara sembla que entomen el tema del consorci que havia quedat relegat. Li hem fet arribar al coordinador del barri, perquè el que és l'alcalde, per exemple, trepitja molts barris a nivell de ciutat de Badalona, però el barri de Sant Roc el veiem molt poc al carrer. Vull dir, només quan hi ha alguna campanya puntual davant de les eleccions, i la realitat és que no...
No hi ha una resposta que us satisfà
de
tot.
I a part, crec que tampoc hi ha un altre tema que nosaltres sempre apuntem, és que no només és trepitjar terreny, sinó també exigir a la gent que viu als barris corresponsabilitat respecte als temes del barri. I això ho trobem a faltar moltíssim. O sigui, estem caient amb el parany de donar ajuts i de més, però no exigir a la gent que es comprometi amb la millora dels seus barris. Coses que qualsevol barri dels que vivim nosaltres, doncs els veïns ho entomem, en barris marginals es permeten. I això no ajuda a créixer la població, no ajuda que la seva gent creixi.
És aquesta normalització que parlàvem, eh? Una mica era dir, bueno, és així, i no ens rebel·lem o no ens solidaritzem, etc. Va, hem d'anar acabant, Anna, tot i que et sembli increïble, però és que els minuts volen a la ràdio, m'ha agradat molt com ho has explicat tot. Dos preguntes per acabar. La primera seria, si jo demano ara, què necessiteu? Evidentment, la implicació, tu ho has explicat ara molt bé, implicació d'entitats oficials, també dels veïns, que no normalitzin les mancances de certs barris, etc. Però si tu em dius, de manera essencial, què necessita la vostra fundació? Ja, avui, una necessitat real que es podia solventar fàcil. No sé si té fàcil resposta.
No, perquè diem, nosaltres sempre diem que la part econòmica no ens preocupa tant, perquè ens espavilem per buscar-la. El que ens preocupa més és aquest treball en xarxa amb les administracions, és a dir, que creguin en la nostra història, que creguin en la nostra experiència i puguem ajudar a aplicar-ho a millorar la realitat del barri. Treballa amb els veïns, treballa amb infància, creure realment en l'educació. Sant Roc no té cap escola pública.
Cap escola pública?
Cap
tot el barri.
Escola pública. L'única escola que hi ha és l'escola Lestonac, que funciona com a concertada, funciona com a pública, però no ho és. Hi ha l'Institut Eugeni d'Ors, però formació professional que també abarca molta altra població. Però escola pública com a tal, dintre del territori de Sant Roc, no n'hi ha. Llar d'infants, no n'hi ha. Amb la població més absentista, pràcticament de Catalunya.
Deixo un silenci perquè es pugui interioritzar, perquè em sembla prou impactant. Anna, doncs t'hem d'acomiadar ja. Molts ànims, perquè jo crec que feu una tasca fantàstica. La veritat és que dona gust escoltar-te, però ja veig que feu una tasca fantàstica rodejat de dificultats, el qual encara li dona més mèrit, evidentment. Dificultats doncs en diferents àmbits. Se t'ha il·luminat el rostre quan hem parlat dels voluntaris, jo crec que aquí està molt bé. I segur que ens podies explicar moltes històries emocionants de persones que han arribat, doncs, per dir-ho d'aquesta manera, una mica perdudes a vosaltres, i han sortit de les vostres mans, doncs, amb una vida molt més endreçada, amb més recursos, amb més capacitat de tenir una vida digna i de assentar-se en la vostra zona, a Sant Roc, a Badalona. Doncs l'Anna Vicent ens ha acompanyat avui, presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, voluntària durant molts anys, 31 anys, Déu-n'hi-do, es diu aviat, i ens ha presentat la seva tasca després de ser premiats amb aquest premi voluntariat molt merescut, com ha quedat palès. Anna, moltes gràcies i molts
gràcies
ànims.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Un plaer.
Solo quiero mirar los campos, solo quiero cantar.
La cançó Un millón de amigos, de Roberto Carlos, ens recorda la importància també de la solidaritat i el suport mutu a les nostres vides. En les seves lletres trobem inspiració per cultivar relacions significatives i per estar presents en els moments de joia i tristesa dels qui ens envolten. A través de gestos de solidaritat construïm un món més compassiu i humà, on cada mostra de suport és recordatori que junts som més forts. Que aquesta cançó ens motivi a ser agents de canvi, estenent la nostra mà amiga i construint un futur basat en la solidaritat i en l'estima mútua. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, adeu-siau.
Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estat
amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.